Són les 9 i 17, les 4 i 17. Ahir va tenir lloc el ple insular del mes de desembre. Finalment, recordem que hi havia la possibilitat de que l'equip de govern decidís portar per la via d'urgència el punt de l'ordre del dia sobre els pressupostos 26. Finalment, doncs, va descartar l'equip de govern aquesta possibilitat i quedem pendents, doncs, que convoqui pròximament un ple extraordinari per abordar els pressupostos de l'any vilent, de l'any 2026. En tot cas, sí que es van aportar per part de l'equip de govern i també dels grups de l'oposició 4 proposicions que es van aprovar en el ple insular d'ahir. Tot seguit, doncs, parlem amb els seus protagonistes del que va donar de si aquesta sessió plenària, l'última ordinària d'aquest 2025. Començam amb el conseller no adscrit, Llorenç Còrdova. Benvingut, conseller.
Moltes gràcies, molt bon dia a tothom.
Vostè mateix portava una proposta i a més, que va prosperar, per cert, i a més a més, doncs, va donar suport a algunes de les altres, que també, si vol, les podem comentar. Començant per la seva, si li pareix bé.
Sí, sí, sí. A més, estava escoltant avui de matí, ho he explicat molt, molt bé, i a més vareu treure informació, i és una proposta que és una miqueta general, no és massa concreta, però al final el que es tractava és de fer una estratègia insular d'equilibri entre la vida quotidiana de residents i l'activitat turística. El primer remarcar que no és turismofòbica, o sigui, no és anar contra el turisme ni res, però si hem de tenir una cosa clara és que el turisme és benvingut, però el que té que fer el turisme és millorar la qualitat de vida de les persones que residim aquí a Formentera. Això, en principi, es fa així, però sí que és veritat que tots coneixem gent, o inclús mos pot passar que aquest turisme pugui provocar algun inconvenient, que no vol dir que no tingui que venir el turisme, però que igual des de les administracions podríem solucionar. Més que altra cosa, quan ves turisme, doncs costa més aparcar, costa més treure cita en el metge, el tema de les urgències mèdiques també és una miqueta més problemàtic, el tema d'habitatge, no pel turisme ni per les places legals, sinó per les places il·legals. Bueno, hi ha una sèrie de coses que mos afecten quan ves turisme. Entonces, aquesta estratègia, que ja s'ha fet a altres bandes, altres ciutats i altres bandes, seria més que altra cosa intentar equilibrar aquestes dues coses, que si té que donar qualitat de vida a la gent que està a Formentera, residents i gent que ve a treballar, per suposat, perquè abans he dit residents, gent que ve a treballar, el que té que fer és aportar, i té que aportar en positiu aquest turisme. I si hi ha alguna cosa negativa o alguna cosa que ens crea el turisme i es pot solucionar, perquè hi ha moltes que no podem solucionar, doncs, bueno, amb aquesta estratègia i amb aquest pla doncs es podria mirar de millorar. Sa base, sobretot, és tema d'habitatge i conciliació una miqueta social, el tema de mobilitat i bueno, doncs qualsevol tema, el cost de sa vida, totes aquestes coses que fan que al final sí que estigui molt bé i està en una zona turística i gràcies a Déu i podem viure d'això, però bueno, doncs també crea una sèrie de problemes que crec que tothom és conscient i hem de mirar de millorar-los. Entonces, aquesta proposta el que sí que és molt, molt, molt oberta a que els grups polítics, a que l'equip de govern, a que associacions, a col·lectius, qualsevol cosa, doncs pugui aportar-hi per mirar de fer aquesta estratègia que, per suposat, doncs té que ser viva, perquè les coses van canviant cada vegada més i el que es té que fer és adaptar-ho. És més una declaració d'intencions i posar negre sobre blanc, perquè dèiem, home, es consell, és la feina dels consells, es té que fer això d'aquí, però bueno, anem a deixar-ho marcat, fet, i que sigui participatiu.
Una estratègia que vostè ha batejat com Formentera primer la gent que hi viu, seria un document marc que hauria de regir les polítiques relacionades amb l'equilibri entre la vida quotidiana dels residents i la nostra activitat econòmica, turística i estacional. De fet, vostè fixa un període màxim de 12 mesos perquè l'equip de govern, doncs, presenti un esborrany per ja poder-lo sotmetre, doncs, a interaccions amb l'oposició i altres actors socials.
Sí, dos coses aquí. Igual començaré per l'última. Vaig posar un període que al final és un any, més que altra cosa, redó, i deixant-ho obert que si els grups de l'oposició, els equips de govern, el volgués canviar, es pogués canviar, jo pensava que era un període correcte i no es va fer cap comentari en aquest sentit i ha quedat així. I llavors, el títol, em varen fer veure una cosa que no havia pensat. En Formentera primer és la gent que hi viu i, clar, ostres, sembla molt el de American First, no? I a partir d'allí em va agradar poc el títol, igual. El títol el vaig posar realment va ser un títol de sa proposició, de dir, es té que descriure d'alguna manera. Entonces, bueno, Formentera primer és la gent que hi viu. És veritat que em van fer aquesta cooperació i ja li vaig agafar una miqueta de mania en el títol, varen canviar, i al final el que hem fet ha estat fer estratègia insular d'equilibri entre vida quotidiana, residència i activitat turística, que igual és més descriptiu i és menys populista.
Molt bé, respecte a les altres propostes que vostè va donar suport, deixi'm que li comenti aquesta de, que va entrar per via urgència, gent per Formentera, per revocar les delegacions que el ple va fer al principi de legislatura, el juliol del 23, cap a la Junta de Govern, i el que pretén aquesta proposta és que en el ple del mes de gener el president Òscar Portas doncs, porti en aquesta sessió plenària ordinària del primer mes de l'any doncs, aquesta revocació de les atribucions.
Sí, jo la veig molt lògica. Realment el que es va presentar en el ple passat era fer-ho des de... com a proposició des de Gent per Formentera, jo ho vaig recolzar en aquell moment, i el grup socialista també, les causes, els motius crec que estan ben clars i explicats, i el que se'ns va dir quan es va tornar a intentar, en aquell moment no va sortir per endavant, però faltava una consellera de suposició. Això també és veritat que a altres bandes el que es fa és una mica la cordialitat de dir, home, si falta una consellera d'un grup, l'altre grup també en treu una, però bueno, no ho sé, no es va fer i al final l'equip de govern la va tombar i es va tornar a presentar i al final des de secretaria es va dir que no es podia fer.
Que es podia presentar dues vegades seguides la mateixa proposta.
Sí, es té que acceptar. El que passa és que l'informe jurídic, si te'l mires, es agafen pinces. Té una justificació jurídica que inclús ho arriba a comparar en el que és una moció de censura una qüestió de confiança, que no, només se'n pot fer una per legislatura, que té que veure una proposició de pla amb això. Vull dir, no... Va, era un informe encarregat per l'equip de govern perquè no es pogués tornar a presentar. I com que el secretari va dir que només ho podia presentar el president, el que va fer Gent per Formentera, i crec que de manera molt acertada, va ser demanar al president que ho presentés ell. S'ha aprovat. I en aquell moment també es va dir que no es complien molts acords de pla i que no hi havia transparència. Bueno, ara hi ha un acord de pla aprovat en el pla insular de Formentera, demanant-li al president que faci una cosa en gener, que és que presenti això d'aquí. Ells varen negar que no complissin els acords de ple, doncs es trobarà amb una encreuada en aquell moment en gener de dir o fas el que et diu el ple o al final resulta que donaràs la raó a l'oposició, que és que no compleixes els acords de ple.
Bé, en aquest cas, doncs, des de l'equip de govern, ja ho explicarà, suposo, després el portaveu Hugo Martínez, però el que apunten és que retornar aquestes atribucions al ple, això dificultaria la gestió ordinària del Consell i que, en definitiva, doncs, no seria positiu per la societat insular.
Bueno, és el que posa el reglament orgànic del Consell Insular, si no els agrada que el canviïn. No, el que passa és que els hi treu poder. Entonces, clar, a ells és el mateix que ens estan fent a l'oposició, cada vegada... apretant una miqueta més fort damunt naltros en sopeu i mos van retirant possibilitat de parlar. Recordaré que jo, de 15 preguntes que podia fer me'ls varen treure totes i al final se'm van donar compte que no ho podien fer i me'n varen deixar dos, però amb una justificació que encara no entenc. Ara s'havia retirat aquesta proposició de sortre des dia del ple. Bueno, doncs, diferents coses, no se mos informa a l'oposició, no es publiquen les actes de la Junta de Govern. Clar, el que ells diuen que utilitzen políticament, això es diu democràcia, que és que tots puguen participar i que cada un pugui fer el seu. En el seu moment es va acordar per majoria absoluta un grup, com bé heu dit abans, que heu dit es portaveu de Gent per Formentera. Al principi hi havia una majoria absoluta, es va acordar fer això d'aquí i ara els mateixos grups que han posat el president que hi ha ara amb una moció de censura doncs no estan d'acord. Vull dir, quasi intenten que parlar més ells que no. Entonces, no n'estan d'acord, però això és democràcia. Vull dir, que aquestes assignacions són del ple del Consell Insular de Formentera, no de la Junta de Govern.
Escolta, ja per acabar, estem fora de temps. Sí. El tema del pressupost. De moment està en l'aire amb la previsió de que es convoqui, que el president convoqui un ple extraordinari per poder sotmetre a debat i votació aquest pressupost 2026. No sé si han arribat ja a algun acord, vostè en particular, com a conseller no ha escrit amb l'equip de govern sobre el pressupost.
No ha arribat a cap acord. Em vaig oferir a mirar el pressupost, a mirar a veure com anava tot i a portar coses. I bé, sí, em van dir que presentés unes propostes, però jo no tenia els documents de... no tenia la informació del pressupost, doncs sense la informació del pressupost és molt difícil mirar de corregir, millorar o afegir coses que volia estar allí. Ara ja el tenim, es va presentar més tard del que s'havia de presentar, per això no es va poder presentar en el pla de manera ordinària, I la veritat és que més que voler aportar, el que m'he trobat és amb un munt de coses que es tenen que revisar molt, molt, molt. Han desaparegut alguns llocs de feina que jo crec que no té explicació de que desapareguen, sinó és per un motiu polític, i això no és bo. Hi ha un fons de contingència en 0 euros. Què vol dir això? Pues que normalment és obligatori tenir un fons de contingència. I en l'últim informe del síndic de comptes de 2022 se li va recomanar al Consell Insular de Formentera que el tingués. Per què serveix? Pues, per exemple, si tenim més migració i venen més menors no acompanyats, tenir un fons preparat per poder pagar i no va de tenir problemes llavors per fer modificacions de pressupost, però com que van a base de modificacions de pressupost una cada mes, clar, no els interessa tenir un fons de contingència, però si busquem, no hi ha cap partida pressupostària pels menors no acompanyats de Formentera, i hem de recordar que enguany mos costaran prop de 9 milions d'euros. Sí, ara diuen que el govern balear portarà 4 milions i pico més. Bueno, quina casualitat, justament els 9 milions... Els 9 milions...
Està per veure.
Ja està per veure, però bueno, al final són 9 milions que varen demanar, el que passa és que un partit es van treure o se'n va tirar enrere a nivell de Parlament, perquè hi havia Vox, tot mig, però al final s'ha complit. És prop de 8 milions i pico, quasi 9 milions que hi havia. I no hi ha això d'aquí, les partides no estan ben detallades, hi ha una sèrie de coses que han millorat. El que no podem fer és aprovar un pressupost i donar un xec en blanc a l'equip de govern, i una abstenció, ja no dic un vot a favor, una abstenció és un vot en blanc.
Sí, un xec en blanc, com vostè.
Exactament. Sí,
recordem que per aprovar el pressupost l'equip de govern necessita almenys una abstenció d'un dels consellers de l'oposició. Escolti'm, ja, per fer un símil, ara estem a Sant Francesc, sí, aquí a la zona escolar, no? On hi ha Ràdio Illa. El possible acord, veient com respira l'equip de govern, amb sa Unió per aquest pressupost 2026, des del seu punt de vista, està a la plaça de Sant Francesc, que hi arribem 5 minuts caminant, està a Sant Ferran, que hauria d'agafar una bicicleta ja per anar allà, un bus, o està a la Mola, o ja directament està fora de l'Illa?
No serem tan exagerats, ho posarem a la Mola. Per la meva part, per la meva part, vull dir, jo no sé la resta de grups polítics com ho tenen, però clar, que et presentin tard un pressupost quan t'han demanat una negociació, però no tens cap informació per parlar-ho, i que jo crec que és molt significatiu que vagi informatives, que tots mos den compte que això no estava ben presentat, que no està ben fet, que tots han de presentar les coses dimecres, i ells mos varen enviar la informació dijous i a més varen enviar la proposta sense signar. Quan varen veure la proposta signada estava firmada de diumenge, el dia abans d'això, i van dir, bueno, pues que es presenti per urgència en el pla, pues que no s'han atrevit ni a portar-ho en el pla perquè saben que no ho tiraran per endavant, perquè no han negociat amb ningú durant aquests dies. Es podria haver negociat, però no s'han atrevit a dur-ho a pla. Perquè, i avui he sentit el conseller, el vicepresident, Javi Serra, com pressionant a l'oposició de dient que serà culpa nostra si els pressupostos no van per endavant, però ell no es vol moure ni un mil·límetre. No, senyor, les coses negocien i es consensuen més quan estàs en minoria. Entonces, clar, això de dir, no, és que l'oposició, si no ho aprova, sereu els culpables de que Formentera no tinga pressupost i siga pitjor per Formentera. No, 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 la responsabilitat és de l'equip de govern.
Llorenç Còrdova, conseller, no ha escrit. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, conseller.
Tornem tot seguit amb més anàlisi amb els altres protagonistes d'aquest ple insular del mes de desembre.
Ràdio Illa. El verano suena a muchas cosas. Pero sobre todo, suena a mar. Viaja a tu isla vecina y llévate el coche. Residente desde 25 euros. Reserva ya tu viaje en balearia.com. Balearia. Vols posar casa teva al dia? A Vicmat Cantauet t'assessoram i et proporcionam tot allò que necessites per les teves obres i reformes, des de la primera pedra fins a l'últim acabat. Treballam amb les millors marques del mercat perquè el resultat sigui totalment garantit i de primera qualitat. Cantauet, el teu centre per la casa i la construcció. 30 anys al teu costat.
A Formentera, Automoción San Fernando, la Renault de Sant Ferran. Som una empresa local i familiar amb més de 40 anys d'experiència. Un taller mecànic on només hi ha lloc per la qualitat, la professionalitat i el compromís amb el client. Tractem el teu vehicle com si fos el nostre. Vine per a la teva revisió anual i et garantim el millor manteniment. Problemes de carrosseria, pintura, electricitat, climatització, pneumàtics... Naltros ens en cuidem. Has de passar a la ITV? També ens n'encarreguem. I sempre amb un vehicle de cortesia pels nostres clients, perquè la vida segueixi rodant. Automoción San Fernando. Especialistes en Renault i Dacia. I ara, a més, també desinfectem amb ozó. A Formentera, Automoción San Fernando. La Renault de Sant Ferran.
Va, 9.33, 4.33, seguim endavant amb l'anàlisi d'aquest ple insular del mes de desembre. Ara, en aquest cas, amb el portaveu del grup socialista, en Rafa Ramírez. Molt bon dia, conseller.
Molt bon dia, Formentera.
Bé, vostès no van presentar cap proposta, això sí, van plantejar diverses preguntes al ple. Expliqui'ns un poc com va veure aquesta sessió ordinària del mes de desembre.
Bueno, no presentamos propuestas porque entendíamos que iba el presupuesto. Entonces, el presupuesto, todos los ciudadanos saben que es el documento político más importante porque dice lo que se va a hacer al año siguiente. Y entendíamos que se lo come informativamente todo, ¿no? Es decir, bueno, además, el pleno pasado presentamos 4 propuestas, muchas más que el equipo de gobierno, que no presentó nada más que cosas de trámite. Y al final también lo que vemos es que, bueno, es importante el presupuesto, que esta es la noticia, no tenemos presupuesto. Sí tenemos presupuesto, tenemos un presupuesto prorrogado, o sea, ya que tengan claro los ciudadanos que habrá presupuesto, pero es el mismo que el de este año. Esto está prorrogado hasta que entre en vigor un nuevo presupuesto, que ya veremos cuándo pasa.
Bueno, es prorroga automáticamente a partir de 1 de gener si no hay presupuesto aprobado,
correcto.
¿No?
Muy bien. Ahí lo tenemos. Entonces, nosotros lo que hacíamos pues era esperar el debate de presupuestos, que lo teníamos preparado, y luego pues lo que llevábamos era preguntas de control. Entonces, estamos viendo cómo, y una de las quejas, ¿no? Hay un malestar profundo, por eso nos atreven a llevar el presupuesto, porque saben que, como decía el señor Córdoba, no habrá apoyo de los grupos políticos ni del consejero no escrito, porque hay un malestar con este año de gobierno y de gestión de esa unión. Por un lado, se les dio una confianza para devolverles, bueno, para que retomasen la gobernabilidad, y estamos viendo que esa confianza que se les dio pues no se devuelve en el mismo nivel. No hay ese consenso que se esperaba, no hay ese pactar las cosas que esperaba, se ve cómo se rompe consensos, y por eso pues bueno, pues estamos un poco o bastante molestos, porque además la ciudadanía ve cómo Formentera está muy ralentizada. Preguntamos sobre el Consell de la Juventud de Formentera. El Partido Socialista presentó una moción en unos plenos anteriores donde instaba al Consell a fomentar y a hacer que mediante los recursos que tiene el Consejo, pues se pusiera en marcha este Consejo de la Juventud para que estuviese encardinado también el Consejo de Juventud Autonómico, en el español y en el europeo. Y esto pues fuera un revulsivo para que los jóvenes participasen de la vida pública y gestionasen sus propias actividades. Pues lo que vemos es que todavía no han hecho nada. Esto, claro, esta es la sensación de que, bueno, pues que nos dijeron que tenían que tener en cuenta al Consejo de la Juventud de Mallorca y que bueno, pues de Baleares, y que bueno, pues están en ello, es nada. O sea, el mensaje es nada. Preguntamos sobre la unificación del CEIM Mestre Lluís Andreu, y aquí también pues vemos que hay problemas, porque el conseller dijo que se intentaría licitar antes de finales de 2026. Con lo cual esto no estará ejecutado esta legislatura tampoco. Y bueno, y el secretario dijo que había bastantes dificultades técnicas cuando esto era un compromiso del equipo de gobierno. También nos parece, y una petición que habíamos hecho a través, porque las APIMAS lo piden. Preguntamos sobre la residencia de mayores y el support que está donando el Gobierno Balear, que la consellera dijo que se iba a poner en contacto. Y bueno, pues la respuesta también es... Es compleja, ¿no? La primera respuesta de la consellera fue que habían hecho algunas llamadas y que estaban esperando un informe técnico, y luego terminó diciendo que bueno, que a nivel de personal estaban negociando el precio con el personal de Ibiza, ¿no? Para cubrir bajas. O sea, ¿cómo que negociando el precio? O sea, no es un mercado persa. Es decir, hay unas, o sea, lo que trabaja las personas en este ámbito está tasado, ¿no? No hay nada que negociar, ¿no? Y luego incluso se atrevió con el problema que tiene y la falta de personal que tiene, a decir que bueno, pues que entrarían ahí en un circuito en el que también podríamos, si necesitan en Ibiza o en otros espacios, pues incluso podríamos como acercarles trabajadores. Bueno, esto ya es el colmo del no ver la realidad, ¿no? Es decir, no estamos para en estos momentos, esperemos que algún día, pero en estos momentos la señora Costa sabe que no estamos como para pasar trabajadores a otras residencias de Ibiza o de Mallorca. Preguntamos sobre cómo estaba la propuesta de menores y el reparto entre ellas. O sea, los ciudadanos saben que el Gobierno de España hizo un decreto para que bueno, pues esta realidad, este fenómeno de inmigración, que es un problema fundamentalmente de derechos humanos, bueno, pues los jóvenes que llegan a Canarias fundamentalmente, o a Ceuta o a Melilla, donde hay una congestión, Andalucía, uh-huh. Bueno, pues fuese una cobertura por todo el Estado, ¿no? Por todo el territorio, por todas las comunidades autónomas. Con un criterio, con unas ratios, que eran 32 por cada 10.000 habitantes, lo que supondría, aplicado a Formentera, pues que en el máximo de menores que serían por los que Formentera sería a cargo de esa custodia, de esa guarda de menores, pues sería unos 9, ¿no? Y esto, lo que propone el Partido Socialista en Formentera, es que a nivel de isla se haga lo mismo, porque sería lo más justo. Y sería más justo para los menores. Entonces, esto que está aprobado por pleno, que es el máximo orden, pues todavía no ha llegado a Mallorca. O sea, y le preguntamos al señor Portas que por qué no había llegado. Porque sería una solución definitiva. Es decir, 9 menores, Formentera lo puede gestionar de una forma digna, salvaguardando los derechos de los menores. 150 como tenemos ahora, no. Con lo cual, también este equilibrio entre islas y esta justicia es justicia social, ¿no? Entonces, esto debería ser. Con lo cual, pues en vez de estar mendigando, no mendigando, viendo si el gobierno de Marga Provenç quiere aportar dinero para este problema, este conflicto que tenemos aquí, sobre todo económico, porque es un tema de derechos humanos, estamos obligados, pues bueno, pues vemos que no avanza y que no se pone todo el empeño que se debería. Y esto también pues hace que bueno, pues haya una situación de tensión, ¿no? con los grupos de la oposición. Comentar, como decía el conseller Córdoba antes, que bueno, la última partida que llega para financiar los menores, que obviamente tiene que haber ayuda, decir que esto no lo dice el equipo de gobierno y lo sabe, lo tiene claramente, llegar a una partida para terminar de pagar lo que nos cuesta Formentera, este cuidado, esta cura de menores, pues esta partida viene de fondos del gobierno de España.
Tanto. A través de la autonomía.
Claro, correcto. O sea, el gobierno de España, porque claro, la competencia es autonómica, aunque nosotros la tengamos delegada por el estatuto, el interlocutor es la comunidad autónoma. Entonces el gobierno de España traspasa fondos para atender a menores en situación de inmigración y de esa partida que traspasa a Baleares, de eso se paga la segunda parte que tenemos, que nos falta para completar el presupuesto y para bueno, pues para que no sea un descalabro para la institución insular. Y esto se olvidan de decirlo.
Estem parlant de
4,5 millones. 4,5 millones. Preguntamos sobre la cesión de parcelas al Ibabi, que cómo iba, y bueno, pues lo que vemos y al ritmo que van es que el conseller Mayán pues, nos informó de que no están cedidas todavía. Con lo cual no están cedidas, no hay convenio, no está firmado, no están en marcha todavía no se ha vuelto a poner en marcha las viviendas de protección oficial de San Ferran, con lo cual ya les puedo anticipar a los ciudadanos, que creo que también lo ven, que no tendremos ni una sola vivienda nueva cuando tenía una obra empezada, ni una sola vivienda nueva de protección oficial en esta legislatura.
Escolti, però la cessió de la parcel·la aquella d'Espujols, on es volen fer aquestes 60 habitatges...
No està firmado, no està cedido todavía.
No està signat encara.
Lo dijo el conseller en... Lo contestó, lo pueden ver los ciudadanos en el sí, vídeo. Sí. Y luego preguntamos también por la reubicación del rocódromo de escalada. Saben que es una... Bueno, pues es una... Hay una empresa privada que tiene un rocódromo que bueno, pues que no lo ve viable, entonces se va a pasar a un espacio público. Nos dijeron que estaban mirando tres o cuatro sitios y todavía no estaba elegido el definitivo porque sería en un ámbito deportivo y sería un espacio público.
Rafa Ramírez, no sé si va a hacer algún apunt darré.
Bueno, aparte de los presupuestos, que esto quería hacer
un incís, andaban.
Sí, sobre los presupuestos, porque claro, no se aprueban los presupuestos porque hay un malestar. Se han presentado tarde, se han presentado mal, no estaban firmados, se han presentado documentos, se han ido presentando documentos a cuentagotas, ha habido un primer bloque, pero después ha habido documentos hasta antes de la comisión, pues el día antes por la tarde, un sábado por la tarde, un sábado por la mañana, con errores, con falta de previsión, con espacios vacíos sin rellenar. Y luego se había hecho alguna reunión, quiero dejarlo claro, ¿no? Porque no es un tema de capricho, sino se había hecho alguna reunión para aportar los documentos que no estaba reflejada en los documentos, ¿no? Luego una memoria, se había presentado una memoria de lejana a la realidad, es decir, donde se supone que todo ha sido un año, un remanso de paz, un año de buen rollismo y tal. Lo que vemos es que Formentera no avanza, o sea, las cosas no avanzan, los técnicos lo saben, no hay aportación política, no hay dirección política, esto se ve cada día. La ejecución de las inversiones, de 12 millones que había, se han ejecutado dos, en noviembre. Estamos diciendo que el ritmo de ejecución que tiene esta institución pues no es real, o sea, no es lo que toca. Con lo cual estamos hablando de presupuestos que son irreales y que no contempla las demandas que tenía la oposició.
Deixi'm que li faci aquesta pregunta, no? La possibilitat de l'acord amb Sa Unió pels pressupostos 2025 està a prop, està lluny o està remota?
Encara està una mica remota. ¿Pero por qué? Porque también hay un cumplimiento de los acuerdos del año pasado. Recuerden los ciudadanos que algo que estaba claro para poder apoyar desde el Partido Socialista era, que se ha ido pidiendo a lo largo del año anterior, era que la tasa de la basura fuera justa. El recibo que pagan los ciudadanos por la recogida de basura de sus casas fuera justa. Recordemos que Sa Unió dijo que haría más con menos. Bueno, lo primero que hacen es una subida de IBI, lo primero que hacen es una subida del recibo de basura de forma lineal en un 30% y contratan una consultora para hacer esto, para que les diga que tienen que subir el 30% de los ciudadanos. Se lo hubiéramos dicho en dos minutos tomando un café. O sea, no hacía falta pagar un contrato menor para hacer esto. Y había un acuerdo de que se iba a modificar ese recibo y se iba a hacer justo cumpliendo las leyes. Y esto implica que el que más produce, el que más residuo produce, más paga. ¿Quién es el que más produce, qué residuo produce en Formentera? El sector servicios en el ámbito turístico. Entonces, tiene que haber un equilibrio. No puede ser que una habitación de hotel de 5 estrellas pague 50 euros y un ciudadano de Formentera pague 130 o 140. No puede ser. No es justo.
Rafa Ramírez, del Partit Socialista, moltíssimes gràcies. Bé, bones festes.
Igualment, per tots.
9:44, 4:44, seguim amb aquest anàlisi del ple, en aquest cas amb en Rafa González, un dels consellers de Gent per Formentera, la formació que hi va portar doncs, dos proposicions al ple i les dues van aconseguir llum verda. Benvingut a Ràdio Illa, conseller.
Bon dia i moltes gràcies.
Bé, vostè mateix, si vol començar per aquestes dues proposicions que vau presentar. Em sembla, potser, comencem, diria que la que té més calat polític és la que vau presentar per via d'urgència i que va ser finalment aprovada per demanar al president del Consell, Òscar Portas, que en el ple del mes de gener doncs porti a debat i votació aquesta revocació d'atribucions de la Junta de Govern cap al ple. És a dir, que el ple recuperi competències.
Correcte. Aquí la idea és que hi ha tres òrgans de govern en el Consell Insular de Formentera, perquè tota la ciutadania, tots els oients de Ràdio Illa ho coneguin. Hi ha, per una banda, el que resol el president, hi ha un altre, per una altra banda, el que resol la Junta de Govern i, per una altra banda, el que resol el pla. Cada un d'aquests òrgans té les seves coses, però hi ha algunes que, si es decideix per l'òrgan que en principi ho ha de fer, es poden delegar en un altre organisme d'aquests tres. Al principi de la legislatura, el juliol de 2023, un equip de govern amb majoria absoluta va decidir que coses del ple les tenia que resoldre la Junta de Govern, on només hi ha l'equip de govern i no hi ha suposició. Clar, això ha canviat, però clarament ha canviat i des de fa temps ha canviat aquesta situació. Ja no hi ha un equip de govern de majoria absoluta i el que demanàvem des de Gent per Formentera, i ho vam fer en el ple de novembre, era retornar totes aquestes competències que es va decidir en el seu moment de forma correcta, però ho va decidir una majoria absoluta, que tornessin en el plenari perquè ara hi ha un repartiment de forces diferent. Ens vam trobar que per la falta d'una consellera de suposició no va poder sortir endavant aquesta proposició, després d'haver sentit els sentits dels vots de cada grup i cada membre del plenari, i vam tornar a portar en el ple de desembre. Però se mos va aturar a les comissions informatives. A petició del president i amb un informe de secretari, es va retirar aquesta proposició perquè es va dir que no es podien repetir dues proposicions en plens consecutius. Nosaltres acatam aquest informe i, de fet, no vam continuar intentant aquesta tramitació, però rebutjar amb els arguments que ens van donar, perquè no ens van saber dir cap article del Reglament Orgànic del Consell que digués que això no es podia fer. I ens van posar exemples d'altres coses, que hi ha articles que diuen que no es poden fer, com per exemple no es poden fer preguntes reiterades, repetir les mateixes preguntes durant els plens, això ho diu. També diu que no es pot interpel·lar a un conseller de forma reiterada, això ho diu, però no parla de que les propostes o proposicions no es puguin presentar de forma consecutiva. Llavors, emparar-se amb coses que diu d'altres temes per prohibir això d'aquí em sembla molt, molt arriscat, i de fet fins i tot gent per Formentera està analitzant si ha de posar algun tipus de recurs en aquesta decisió. Però com el que volem demanar creiem que és correcte, hi ha altres formes de demanar-ho. I com ens van retirar això a informatives, de dilluns a dijous, vam preparar una proposta alternativa que vam registrar, necessitava urgència, l'oposició la va recolzar, i el que hem fet ha estat demanar al president que sigui ell el que retorni aquestes competències de la Junta de Govern, que ho proposi en el ple i que ho retorni de la Junta de Govern en el plenari. I això ja s'ha aprovat.
O sigui, aquí es dona la circumstància una mica paradoxal, no? Que és que l'equip de govern de la Unió, que va votar en contra d'aquesta proposició vostra, o d'aquesta iniciativa vostra, tècnicament, segons diu l'Àngel Custodio Navarro, el secretari, no és una proposició, bé, sigui com sigui, la Unió haurà de portar al ple una proposició la qual ha votat en contra.
I ara se pregunta si compliran els acords plenaris o no. Perquè ells ens van dir en el ple que sí que els compleixen. Nosaltres els vam fer una llista, ens van haver de tallar els temps, ens van dir que ens havien passat de temps sense la nostra intervenció. Però de la llista que els hi van fer de coses que no estan complint i que estan aprovades en el plenari. Doncs ara veurem, diu clarament la proposició que el president ho ha de portar a ple com a màxim en el ple ordinari de gener de 2026, i ara veurem si compleixen o no compleixen aquests acords.
Al respecte de revocar aquestes competències i que tornin de la Junta de Govern al ple, des de la Unió el que s'assenyala és que això entorpirà el funcionament normal de l'administració.
Això és mentida. Això és mentida perquè ho diu la llei, i no crec que la llei estigui feta per entorpir el funcionament d'una administració. La llei diu que això són competències del plenari i que les pots delegar si vols, però no entorpeix res. I estan parlant de preus públics, de desaprovació de preus públics, estan parlant de quan hi ha conflictes de competències entre administracions, per exemple, hi ha un conflicte clar amb pasteres. El Consell de Formentera diu una cosa i l'Estat diu una altra, i la Comunitat Autònoma diu una altra, i les pasteres les tenim al litoral de Formentera. Estan parlant d'aprovar projectes d'obra o serveis nous que no estiguin en el pressupost. Mira, justament ara estem negociant el pressupost. Ara mateix, el pressupost, si s'arriba a aprovar, després, quan estigui aprovat, l'equip de govern en minoria podria canviar una junta de govern i una cosa que hem demanat canviar-la una altra sense haver-ho passat pel plenari, perquè els pressupostos van per el plenari. Doncs són coses sensates que han d'estar en el ple i que si es possibiliten que estiguin a la Junta de Govern és perquè un equip de govern de majoria absoluta, si vol canviar el pressupost, ho pot fer de forma molt àgil, però quan un equip de govern està en minoria ha de negociar els canvis.
Escolta, hi ha una altra proposició que va presentar gent per Formentera relativa a la salut dels nostres boscos i una reclamació que fa el ple, en aquest cas del govern balear.
Clar, hem estat amb uns anys de sequera, ara sí que està ploguent un poc més de forma intermitent aquests últims mesos, però hem estat davant un procés de sequera, també veiem que tenim molta vegetació que desgraciadament s'ha assecat, i el que demanàvem ara en hivern, que creiem que és quan s'ha de planificar la pròxima temporada que hi hagi risc d'incendis, és planificar les accions per prevenció de que es produeixin aquests incendis o que es puguin apagar el abans possible si es produeixen. És una proposició molt constructiva, que tothom va recolzar, va sortir per unanimitat, i el que demanam és més hectàrees de prevenció, o sigui que s'actuï a la nostra massa boscosa de Formentera, més personal d'Ivanat per fer aquestes feines i també més recursos com un camió autobomba per millorar l'extinció, que creiem que és el que, per completar les eines que hi ha ara, és el necessari.
Molt bé. Ja per concloure el tema dels pressupostos 2026, bé, vostès aquesta setmana han explicat doncs, de forma bastant detallada per què, de moment, hi ha un obstacle per arribar a aquest acord, veient com respira l'equip de govern, veient els seus plantejaments, els de gent per Formentera, vull dir, estem a prop, estem lluny, o realment l'acord és remot?
Bueno, per començar, tenien que haver estat a un ple de pressupostos que finalment ha estat el ple de no pressupostos, en aquest cas del 2026. Nosaltres hem estat molt clars des del primer moment i, de fet, ens hem pronunciat ja fa quasi 2 mesos, públicament. Però fa 2 mesos vam demanar a l'equip de govern negociar els pressupostos del 26. Concretament, el 5 de novembre ho vam fer públic amb una nota de premsa. Vam demanar des del primer moment tenir l'esborrany de pressupostos de l'equip de govern per poder negociar, per saber de què estan parlant, per saber de la quantitat, de quan pot ascendir el pressupost del Consell de Formentera per l'any que ve. I fa 2 mesos que demanàvem aquest esborrany de pressupostos i el vam rebre el dissabte passat. I teníem que votar-los el dilluns, 2 dies després. Hi ha hagut reunions. I no ho negam, i vam demanar també reunions, ens vam convocar i hem anat. Hi ha hagut diverses reunions sense tenir la documentació. El que passa és que aquestes reunions no han pogut ser productives perquè faltava la documentació. I els nosaltres no ens negarem a seure a una taula i parlar i negociar. Però si no hi ha la proposta de l'equip de govern, no sé on arribarem. I clar, pretendre registrar els pressupostos, que fins i tot això va arribar a passar, van registrar els pressupostos els dimecres de la setmana passada, dia 10, perquè per arribar al plenari d'ahir es tenia que registrar el dia 10, però només van registrar el tema, aprovació inicial de pressupostos, però no van aportar la documentació. Tota la resta de temes tenien la documentació, aquesta no. Ens va començar a arribar la documentació un dia després, dijous, i va acabar d'arribar tota dissabte, dia 13. I veiem que també hem comentat que tot el que vam demanar el 2025 no s'ha complit, vam demanar 6 coses pel 2025 per abstenir-nos. Ha acabat l'any i no s'ha complit cap de les 6. I veiem la proposta de pressupostos del 2026 i el que s'ha incomplert per part de la Unió no està ni l'esborrany de pressupostos del 26. I és, si t'has equivocat i no has atès les peticions de gent per Formentera, no les has complit, com a mínim intentes manar-ho posant-ho en el pressupost del 26 sense que t'ho tinguin que tornar a demanar. Doncs ni això. De 6 punts no hi eren tots. I, clar, ens trobem en una situació que nosaltres hem sentit entrevistes que s'han fet aquí a Ràdio Illa, en el president i en el conseller d'Economia. Es va arribar a afirmar que potser el pressupost anava en el ple de novembre. El dia que va dir això el conseller d'Economia no s'havia ni començat els pressupostos. El president també va venir i va dir que les converses anaven molt bé i que no veia cap impediment. I les converses, bueno, eren, no eren dolentes, però faltava la documentació. Llavors, i registrar amb un govern en minoria un pressupost sense tenir un acord amb l'oposició quan sap que no té vots, doncs la veritat, no sé què esperaven. No sé què esperaven. El que sí que puc dir per part de gent per Formentera és que hem demanat fa 2 mesos aquest esborrany de pressupostos, que el tenim des de dissabte i que nosaltres ja aquesta setmana ja hem fet públics el que hem demanat. Amb aquest poc temps, nosaltres hem tret una nota de premsa, crec que va ser dimecres, va ser el dia abans del ple.
Sí.
Clar, dissabte vam rebre la documentació i dimecres tenien les nostres peticions. I són molt clares. El que no es va complir el 2025 i a nivell pressupostari, 4 punts més de cara al 2026. De coses que pensam que són de calat per la nostra illa. Estem demanant millor gestió de residus d'obra i compostatge, tenim una incorrecta situació a SCAP i l'esborrany de pressupostos que tenim no parla res de millor gestió de residus. Retirada de pasteres, que en tenim moltíssimes en el nostre litoral, especialment a la Mola, s'han de retirar ja, però per una qüestió d'emergència, i és més, retirar-les al Consell de Formentera, perquè desgraciadament ara no vendrà ningú de fora a retirar-ho, i reclamar sous després a l'administració que li toqui, i si fa falta prendre'n xeus legals. Però les embarcacions no poden estar allí desfent-se, s'han de retirar quan abans. Millores, en aquest cas a l'Esplà del Rei, a l'entorn de la capella de la Tanca Vea, tot això són de peticions que ens han vengut de ciutadans, que han portat a plenari, i els 4 punts que he dit són acords que estan aprovats en el plenari, amb la qual cosa no estem demanant cap cosa que sigui impossible d'introduir en els pressupostos perquè l'equip de govern en el plenari també els ha votat la majoria d'ells. I quan me feia la pregunta de quina situació estem, doncs...
A prop, ara mateix, lluny o remot aquest acord amb l'equip de govern?
Crec que en la informació que he donat podem ser molt clars. I és a dir, estem a l'espera que les peticions que han fet el equip de govern ens convoqui per ensenyar-nos que s'han introduït en el pressupost. I quan això es produeixi, doncs podrem arribar en aquest acord. I també vull recordar, i ho vam dir en el plenari en aquest cas d'octubre, quan vam començar a dir hem de parlar de pressupostos del 2026, que voldrem un acord, que voldrem que un document signat i voldrem que es faci públic aquest acord abans d'anar-me'n en el plenari si s'arriba en aquest acord i que possibilitem aquesta aprovació dels pressupostos.
Rafa González, d'Agent per Formentera, moltes gràcies i bones festes.
Moltes gràcies a vosaltres i bones festes a tots vosaltres i a tothom que ens escolta i a tota Formentera. Gràcies.
Va, 2 minuts i mig per arribar a les 10 del matí, a les 5 de la tarda, i conclourem aquest anàlisi del ple, en aquest cas amb les opinions del portaveu de l'equip de govern de Sa Unió, Hugo Martínez. Benvingut a Ràdio Illa, conseller.
Gràcies, Pepo, i bon dia.
Bé, vostè mateix, què vol destacar d'aquest ple insular del mes de desembre? Vostès van portar una única proposició que va prosperar al respecte de regular l'activitat física esportiva dirigida en els parcs de Formentera.
Exacto, una ordenanza bueno, en la que se lleva trabajando varios meses. Agradezco a todas las personas implicadas del área técnica de deportes, de servicio jurídico y de actividad por el trabajo que han realizado tan intenso para sacar una ordenanza que creemos que era necesaria y que podrá garantizar una seguridad mayor en los usuarios de estos espacios públicos, tanto deportistas como niños, una ordenanza que además tendremos la posibilidad de tener un mayor control sobre quién y cómo y qué actividades se organizan en estos espacios y que servirá pues para poder seguir compartiendo estos espacios entre deportistas y no deportistas de una manera pues mucho más segura para todos y también por otro lado, pues lo que hacemos es que haya una serie de deportes, como es el caso de las artes marciales, que no se puedan practicar en esos espacios, pero que sí que se puedan practicar en los espacios que tenemos acondicionados y habilitados para esos deportes, en el poliesportivo, porque creemos que son deportes que necesitan una seguridad extrema y, por tanto, los espacios adecuados para ellos son los que ya tenemos a día de hoy en alguna instalación municipal. Y, bueno, creo que es una ordenanza que será positiva. Ahora hemos dado este primer paso y poco a poco pues se irán dando más pasos para conseguir mejorar si se tiene que mejorar o para aplicarla.
Molt bé. En tot cas, bé, aquesta nova ordenança fixa un sistema d'autoritzacions prèvies per poder portar a terme aquestes activitats esportives dirigides en els parcs, limita els aforaments a un màxim de 12 persones i, a més, també doncs, obliga a les entitats que impulsin aquestes activitats dirigides a tenir una assegurança de responsabilitat civil. Escolti, aprofito aquest petit impàs, conseller, per demanar-li si es pot posar en un lloc amb millor cobertura perquè el sentim amb una mica de dificultats i és una llàstima no poder escoltar en condicions el portaveu de l'equip de govern en aquest anàlisi del ple del mes de desembre. A veure què tal va sonant ara.
Ara m'he escoltat millor?
Jo crec que sí, jo crec que una mica millor, conseller.
Sí,
bé, escolti'm, d'altra banda, finalment vostès van votar en contra d'aquesta iniciativa de Gent per Formentera perquè el president del Consell, Òscar Portas, porti en el ple del mes de gener una proposició que revocaria aquestes atribucions que el ple va delegar a la Junta de Govern el juliol de 2023 i que ara el que se sol·licita és que tornin una altra vegada al ple. Té previst l'equip de govern o el president, en aquest cas, portar el mes de gener aquesta proposta a votació tal com es va aprovar ahir?
Bueno, nosotros votamos en contra y votamos en contra por las razones que ya explicó el señor presidente, que lo explicó muy bien. Además, ya lo votamos en contra el mes pasado porque no creemos que sea una proposición que ayude a la administración. Al revés, creemos que va a generar una cierta parálisis durante un buen tramo del año y además lo que encontramos es que es una proposición mucho más partidista que pensando en el bien común. Por tanto, la votamos en contra y ahora tendremos que analizar lo que haremos. Luego, ahora siguiendo con proposiciones, hubo una proposición de Gent per Formentera que para el tema de ampliar las hectáreas para los control de incendios y demás, una propuesta a la que nosotros quisimos introducir algunas mejoras en las que se nos agradeció, pero que nos introdujeron y bueno, nos quedamos con un poco con mal sabor de boca porque al final entendemos que eran unas propuestas que habíamos hecho para mejorar esta proposición y que era positivo, pero bueno, aún así votamos a favor porque consideramos que es necesario pues tener un mayor control y mayor seguridad y garantías de que hay personal para poder controlar mucho mejor pues todos nuestros bosques, que al final vemos como cada año hay muchos más incendios, y no solo en Formentera, sino en el resto de España, y por tanto hay que intentar pues tener una seguridad máxima.
Doncs sí, va haver-hi unanimitat en aquesta proposició, en aquest cas, per vetllar pel benestar dels nostres boscos i sol·licitar més recursos al govern de les Illes Balears.
Totalment.
Escolti'm, sobre el tema del pressupost, ahir ens va apuntar doncs, que bé, ara s'obre la possibilitat de convocar un ple extraordinari per debatre i votar aquest pressupost 2026. ¿Tenen previst quan el podrien convocar?
De momento estamos intentando llegar a un acuerdo. Lo que sí que puedo decir es que efectivamente hubo un error de tiempo y forma en la presentación de la documentación con sus informativas, pero el señor Serra llevaba negociando con o llevaba escuchando a la oposición desde hace semanas. Y voy a destacar una cosa, porque el señor Córdoba critica mucho. Pero es que con el señor Córdoba nos hemos puesto en contacto en reiteradas ocasiones pidiéndole que nos pasara aquella documentación que quería introducir o aquello que quería tener cuenta de cara a los presupuestos.
Sí.
Y constantemente ha estado dando largas y poniendo excusas para no quedar o para no pasarnos una serie de documentación que él tenía que considerar que estuvieran presupuestos. Por tanto, que no venga ahora diciendo que no está de acuerdo, porque es que ni siquiera se los ha mirado y ni siquiera nos ha trasladado ninguna petición. El Partido Socialista, por otro lado, tengo clarísimo que ya tiene una estrategia, que es no aprobarlos, porque ya están pensando en elecciones más que en otra cosa y lo están dejando claro. Y bueno, Jemper Formentera sí que vemos un cierto interés en ellos, al menos nos hemos sentado en varias ocasiones, de hecho esta semana después de las comisiones nos hemos sentado un par de veces. Y bueno, con ellos sí que al menos estamos en permanente diálogo y tratando de incluir todo aquello que se pueda, siempre dentro de las limitaciones que tenemos, por supuesto. Y también decir que no es cierto que se eliminen un montón de puestos de trabajo. De hecho, en este nuevo presupuesto que queremos aprobar, hay 12 puestos de trabajo nuevos y se eliminan 5, de los cuales uno es un director insular. Y los otros 4 son puestos que a día de hoy no están ocupados. Por tanto, que el señor Córdoba lo mire bien, lo analice bien y luego proceda a criticar o a decir lo que considera. Con estos nuevos presupuestos en el área personal, reforzamos el área de intervención, reforzamos el área de contratación, reforzamos la policía local con 2 agentes. Vamos a hacer una reorganización para tener un servicio de inspección un poquito más amplio y unificado. Bueno, creo que es un presupuesto bastante positivo, es un presupuesto que además será el más alto de la historia, por tanto nos permitirá pues hacer un poco más de inversión si es necesario, nos permitirá que la isla pueda funcionar mejor y por tanto entendemos que sería necesario aprobarlos cuanto antes mejor, pero por supuesto tendremos que llegar a algún acuerdo. También recordar que aumenta las ayudas a algunos clubes, que aumentamos las partidas de las subvenciones por concurrencia y por tanto son presupuestos creo que muy positivos para todos.
Escolti'm, de les 3 sensibilitats que hi ha al ple, n'hi ha alguna en la qual vegi més factible aquest acord, Córdoba, PSOE o Gepareja?
Bueno, yo a día de hoy, por cómo se está desarrollando todo, yo te diría que con el que más facilidad tenemos es el tiempo Formentera, porque al final es el que de verdad se está sentando y el que de verdad nos está trasladando todo aquello que ellos consideran. Llorenç Corda, esperemos que también, ya nos dijo que en estos días se los miraría y nos pasaría aquello que él considera, esperemos que también lo haga, porque sería positivo. El Partido Socialista me gustaría que sumiera, porque soy partidario de que unos presupuestos, más allá de que estos en minoría o no, estén acordados por todas las partes, pero lo que he comentado antes, yo creo que el Partido Socialista está pensando más en las elecciones que en este año. De hecho, ayer se abstiene la proposición que trajo el señor Córdoba, diciendo que no lo ven porque es una proposición a largo plazo, que las elecciones están próximas. Bueno, es que en una administración yo creo que se tiene que pensar a corto, medio y largo plazo, y tú tienes que votar pensando en lo que es positivo, no en si van a haber unas elecciones de aquí a un año o no. Bueno, con ellos lo veo mucho más complicado.
Conseller Hugo Martínez, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que tingui molt bones festes.
Pues muchas gracias, Pepo. Feliz Navidad a todos y que acabéis el año de la mejor manera posible. Gracias.